Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa i Esquerra Republicana s'avenen a negociar els pressupostos durant la tramitació al Parlament. L'atenció s'ha centrat avui en el cara a cara Illa Jové. El president del grup parlamentari d'Esquerra ha reiterat que si no hi ha IRPF no hi ha pressupostos. Josep Maria Jové, a més, ha dit a Illa que pressioni el PSOE i no Esquerra. El president ha reiterat el seu compromís de complir amb l'acord de l'IRPF. Els escoltem tots dos.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. A qui ha de fer moure és el PSOE, no pas a nosaltres. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa. Nosaltres sempre complim amb el que ens comprometem. Nosaltres sempre complim amb Catalunya. I ho seguirem fent. Ho farà vostè?
Això no és el final de res. Al contrari, tot el contrari, és l'inici d'una tramitació parlamentària. I jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també els hi estenc la mà. I els demano que l'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho. Insisteixo, aquesta és la posició del president de la Generalitat de Catalunya.
I continuem sabent detalls dels documents del 23F desclassificats. Antonio Tejero va dir a la seva família que tots els capitans generals, Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada i fins i tot el rei Joan Carles I, estaven al darrere del cop d'estat. Així ho ha explicat l'esposa i la filla del coronel colpista, Carmen Díez i Carmen Tejero, en converses telefòniques interceptades per la Guàrdia Civil aquell dia que han estat desclassificades avui. En aquestes trucades insisteixen que tots els estaments implicats l'han deixat tirat com una burilla i que s'han fet enrere. Carmen Díaz es refereix una desena de vegades al seu marit com a ximple i desgraciat i també revela que li van oferir una sortida honrosa durant el transcurs d'aquell dia. I Yolanda Díaz, que ha renunciat a ser candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals, l'anunci l'ha fet en un missatge a la xarxa social Blue Sky, en el que fa balanç de la seva tasca de govern. La vicesecretària segona, presidenta, perdó, segona del govern, assegura que es tracta d'una decisió molt meditada que ja ha comunicat a Pedro Sánchez. I a Sabadell, la setmana que ve començaran les obres de reforma de l'aparcament de sorra de l'Eix Macià. Es tracta d'una reivindicació històrica de les associacions de veïns de la zona que denunciaven que l'actual pàrquing creava tota mena de polseguera i de malestar. I el Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Mèdul, ha presentat la seva programació per la temporada d'enguany. Més de 55 activitats d'art contemporani i més de 150 persones involucrades amb aquesta proposta.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 25 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem coneixent uns nous gegants del nostre mar. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Parlarem del plàncton i una investigació que han fet sobre ell. Ens endinsarem amb nous mites i llegendes i acabarem el programa d'avui pescant anguiles al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de començar, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García, als comandaments tècnics, des de radiodelta.cat, Cel Prieto, Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, Carla Lanuza, des de Ràdio Arenys, Oriol Leo, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem a Arran de Mar. cap a Ràdio Arenys, on avui han fet com un màster de temes del Garraf i del Baix Llobregat. Parlarem de mites i llegendes d'aquesta zona després, a la segona hora, però ara el que volem fer és descobrir una bèstia de foc de Gavà, una anguila de l'estany de la Murtra Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui un dia més aquí en el programa Arran de Mar seguim coneixent gegants, bèsties de foc, que són criatures marítimes, tant és d'aigua dolça com d'aigua salada. Per això avui volem conèixer l'anguila murtrassa de la companyia de la Corporació General de Foc de Gavà, i per això podem parlar amb la Mònica Meca, que és la secretària d'aquesta Corporació General del Foc de Gavà. Mònica, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Bé, Mònica, volem conèixer aquesta bèstia de foc, aquesta anguila murtrassa. Presenta'ns-la.
Mira, aquesta bèstia que nosaltres tenim, que és l'anguila murtrassa, la Companyia General de Foc es va fundar l'any 1982, i justament a l'any 1982 vam crear aquesta bèstia, l'anguila murtrassa.
Per tant, té anys?
Té bastants anys, però vam fer una reforma d'aquesta bèstia al juny del 2006.
Ah, molt bé, fantàstic. Explica'ns una mica, Mònica, d'on ve la idea, com va sorgir, què és el que representa aquesta anguila?
La Companyia General del Foc tenim diverses bèsties, i totes d'elles estan segons la tradició del poble de Gavà. Llavors, aquesta primera bèstia, que es va dir l'anguila murtrassa, el nom prové de l'estany de la Murtra, que és un estany que n'hi hauria entre Gavà i Viladecans fa molts anys. La tradició és de l'època del senyor del castell de l'Emprunyà, perquè Gavà està animant el castell de l'Emprunyà. Llavors, aquest senyor donava permís a la gent de Gavà i de Viladecans, cada any li tocava un, anar a pescar a la Murtra les anguiles.
Val, sí.
Llavors, la pesca es feia amb diversos grups. La gent s'introduïa a l'estany i a cop de bastons anaven picant a l'aigua i anaven matant les anguiles, que després feien una festa popular i es menjaven totes les anguiles que havien caçat.
Ah, molt bé, clar, tenien permís per anar-les a pescar i, per tant, anaven a caçar les anguiles en aquest estany. D'aquí ve que triéssiu fer una anguila.
Clar, perquè era l'anguila murtrassa, perquè es feia tot a l'estany de la Murtra.
Clar, fantàstic. Home, té una història, doncs, curiosa, aquesta bèstia.
Sí. Sí, nosaltres normalment sempre quan anem a crear una bèstia mirem la història del poble de Gavà, i arrel de la història del poble de Gavà fem una bèstia.
Perfecte. Expliquem una mica com és aquesta anguila així físicament, alguna característica tècnica, quants de punts de foc li podeu posar, com és aquesta bèstia que per la ràdio molta gent ara l'està imaginant però no l'està veient.
A veure, aquesta bèstia està feta amb fibra de vidre i el constructor va ser el Ramon Aumedes.
Sí.
Té una llargada de 2,90 m, una alçada de 1,80 m, pesa uns 42 quilos i té 14 punts de foc.
14 punts, Déu-n'hi-do.
Sí. La primera només tenia 4 punts de foc, i al renovar-la vam fer que tingués 14 punts de foc.
Molt bé, home, un pas important endavant, eh?
Sí, sí, sempre millorant.
I tant, clar que sí. I em deies, Mònica, que teniu aquesta bèstia, aquesta anguila, però que en teniu d'altres, també.
Tenim d'altres. Tenim el lleó brumot, tenim la Pepa, que és una bèstia d'aigua.
Sí.
I tenim el Mussolet.
Home, Déu-n'hi-do, deveu ser colla per tenir tantes bèsties. No sé quanta gent sou ara mateix.
Mira, ara mateix som 50 membres, perquè la companyia té colla infantil de diables, colla adulta de diables i la colla del bestiari.
Home, Déu-n'hi-do, 50 membres és un bon estat de salut, em fa l'efecte a mi.
Sí, som bastanta gent. Són bastanta gent, però necessitem tota aquesta gent per moure tantes bèsties i tants nens infantils i tants diables infantils.
Clar, perquè imagino que quan sortiu, quan us conviden a algun correfoc o sortiu per al vostre poble, per Gavà, sortiu amb tot o per exemple aneu a fora, dieu doncs avui amb una bèstia o avui amb una altra?
No, normalment la colla que ens convida ens diu, pues mira, vull que em porteu l'anguila murtrassa, vull que ens porteu el lleó brumot, o vull diables infantils, o vull diables adults. És el que la colla vulgui. La colla que es convida es cull.
Perfecte, perquè quan sortiu a casa, imagino, llavors sempre s'intenta treure-ho tot, no?
Sí, per la festa major d'aquí de Gavà, que és el 28 de juny, que és Sant Pere, sortim amb tot.
I tant, no? Sempre a vegades aquí en el programa ho comentem, eh? Parlem de figures de gegants, parlem de figures de bestiari, ens agrada conèixer-les, saber com són, però també ens agrada saber com esteu la gent que les porta, perquè en definitiva són l'ànima d'aquestes figures. Aquestes figures no ballarien, no sortirien a cremar si no fos perquè hi ha doncs, gent que estima la cultura popular, que està amb entitats, que les tireu endavant.
Sí, la veritat és aquesta. Gràcies a aquesta gent que ens acompanya podem continuar amb la tradició catalana. Si no, la tradició catalana moriria.
Sí, sí, no, no hi ha una tradició catalana que, com bé dius, és nostra, per tant, si no ens agafem nosaltres, no vindrà ningú a fer-nos-la, eh?
No, l'hem de cuidar, perquè també és molt maca.
I tant. Home, i això crec que aneu per bon camí des del moment en què em dius que teniu secció infantil de diables, per tant, això ja vol dir que els més menuts ja van pujant coneguent aquesta tradició.
Sí, tenim una gent molt maca, un jovent molt maco i que li agrada molt aquesta cultura i ens ajuda moltíssim a tirar endavant.
I tant, només que aquesta cultura del foc, vosaltres que la viviu, que la sentiu, que hi participeu, què és el que té aquesta tradició, el foc, a sortir a cremar, a fer correfocs, a passejar amb les bèsties de foc enceses, què és el que us aporta, Mònica?
Mira, lo principal és que és molt familiar, perquè com tenim la secció d'infantils i la secció de bèsties, es mesclen els pares amb els fills, amb els pares, coneixes a molta gent, moltíssima, tota maquíssima, tota recolzant la cultura popular catalana, i què diria? Hem de cuidar-ho tot. Ens hem de cuidar nosaltres mateixos.
Explica'ns també, Mònica, una mica per on us podem veure, dèiem, la festa major de Gavà, evidentment, allà amb tot, però, per exemple, on algunes sortides que hàgiu fet o algunes que tingueu previstes de cara a aquesta temporada?
Mira, aquesta temporada tenim previst anar a Argentona, tenim previst anar a Nou Barris, tenim previst anar a Terrassa, tenim previst anar a Viladecans, tenim previst anar a Gramunt...
Carai...
Sí, no, tenim moltíssima sortida. Gràcies a Déu tenim moltíssima sortida.
Home, això està molt bé, veure un calendari farcit de sortides. Vol dir que es visiten molts municipis i que, per tant, exportareu les vostres bèsties, la vostra colla en els municipis d'on aneu, però també quan n'hi ha tantes, vol dir això que dèiem, que sou gent, que podeu tirar-ho endavant i que, per tant, és una molt bona senyal.
La veritat és que sí, la gent que tenim... sempre a totes les sortides li agrada molt treballar, perquè darrere d'això, a través d'un correfoc, n'hi ha molta feina. I la gent sempre està disposada a totes hores.
I tant, no, sens dubte, hi ha feina d'anar-hi, de quan et conviden amb un correfoc a anar-hi o amb una cerca vila de gegants o qualsevol activitat de cultura popular, però també quan l'organitzes tu, és a dir, quan la colla vostra és l'encarregada d'organitzar, aquí també hi ha una feinada molt important.
Moltíssima. Mira, ara nosaltres ja comencem a fer el projecte per Festa Major. Comencem a cridar colles que vulguin vindre per poder fer els intercanvis i ja t'ho dic, aquest any seran unes 30 colles convidades.
30 colles, Déu-n'hi-do. Clar, això... És...
Sí.
Després, si feu intercanvis, doncs clar, són sortides vostres després, clar.
Clar, després com a mínim tens 30 sortides.
És un no parar, 30 sortides en un any, en toquen més de dues cada mes.
Sí, a vegades hem fet una divendres i una altra dissabte.
Clar.
I si fa bon temps, doncs un diumenge també sortim amb el Pepa.
Quan hi ha ganes i t'agrada el que fas, diguem-ne que no té cap importància sortir dues o tres vegades seguides en un cap de setmana, oi?
No, ens encanta. I a qui més li encanta són els nens. Jo sempre dic, mentre estan fent un correfoc, no estan fent una altra cosa.
Això és veritat. Això és veritat. Sí, no. Qui diu un correfoc, diu qualsevol altra activitat de cultura popular, esportiva, també, evidentment. Mentre estan fent alguna cosa al carrer, diguem-ne, o socialitzant, no estan davant d'una pantalla, diguem-ho clar.
Exacte. I lo maco és que estàs amb els teus pares, o sigui, després del correfoc n'hi ha l'orquestra del poble, pues allà ballen tots, o sigui, dona igual, grans, petits, els petits ballen amb els grans, amb els pares, amb els que no es para, o sigui, fas caliu.
I tant, fas colla, fas pinya, fas germanor entre membres de la colla, que a última hora és això, són totes les colles una gran família.
Sí, al final totes les colles som una gran família, perquè vulguis o no, moltes vegades vas a un altres pobles i coincideixes amb altres colles. I llavors arriben a ser colles amigues.
Sí,
ja
sí,
no són una colla qualsevol, és una colla amiga. I això és lo maco, i dona igual del poble que siguis.
Sí, sí, la cultura no té cap tipus de frontera ni té cap tipus de barrera.
No, i qualsevol tipus de gent.
I tant.
I de qualsevol tipus de color, dona igual. Estàs fent el que a tu t'agrada i dona igual com siguis.
Doncs unes boniques paraules per acabar aquesta conversa que hem tingut amb la Mònica Meca, que és la secretària de la Companyia General de Foc de Gavà, que ens ha presentat no només l'anguila mortrassa, que era doncs, el motiu per al qual avui l'hem trucat, sinó també la resta de figures de la colla. I la resta de la colla, que com hem vist, doncs, és molt activa, i per això doncs, l'enhorabona, i que segueixi, que duri això.
Això espero, i que vosaltres ho veieu.
I tant, doncs moltíssimes gràcies, Mònica. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Aprenem a pescar. Aprenem a cuidar el mar. Amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
És dimecres, i els dimecres ens toca parlar una miqueta de pesca, però sempre de forma responsable. Avui anirem una mica més enllà, ja veureu. Sergi.
Doncs sí, Marina, un dimecres més aquí amb els nostres companys de l'Associació de Pesca Responsable. Ens acompanya en Fede Valls, i que avui en Fede ens vol parlar d'un tema, jo diria, extremadament de moda, que ja veurem com el relaciona amb la pesca recreativa. La IA, la intel·ligència artificial i la pesca recreativa. Fede, benvingut.
Bona tarda.
Aviam, com es lliga això de la IA i la pesca recreativa?
Bueno, pues la IA i la pesca recreativa doncs, són dos coses que poden anar de la mà com tot, en funció de l'actitud i de les ganes i del coneixement que tenen les persones que les fan anar, no? La IA per la pesca recreativa no és una vareta màgica, però sí que la podem convertir en una eina per llegir millor l'entorn, per planificar millor les nostres sortides de pesca, per entendre millor el que passa sota l'aigua i, sobretot, per pescar amb més criteri i respecte, perquè el coneixement conducta i ens farà ser més responsables.
En temes de planificació, que vas dir la planificació d'una jornada, d'una diada de pesca, en què ens pot ajudar?
Doncs ens pot ajudar amb moltes coses, no? D'entrada, la IA no pensa. La IA cerca informació, la ordena, la correlaciona, etc. No? I aleshores, doncs, informació dispersa, ¿vale? Com pot ser, doncs, previsions, com pot ser fase lunar, com pot ser corrents, com pot ser històric de pesca, doncs tot això ens ho pot correlacionar, ¿vale? I amb tot això, doncs, construir-nos un pla i alternatives, segons evolucioni el dia, també, no? Ajustar l'estratègia, establir quins dies, quines hores són millors en funció del que vulguem fer i de diferents variables, no? Però al final, la IA, fent totes aquestes coses, que sempre recordeu que darrere la IA sempre hi ha una persona, ¿vale? Per tant, és una eina, ¿vale? Això, treballar amb la IA i fer aquestes coses ens obliga a pensar millor. I també una altra cosa, entretindre'ns. A fer, com diem sempre, que aquesta pesca comenci a casa. I això és molt important per nosaltres.
És més, ara dic que comença a casa, clar, a casa la pesca, sempre has parlat tu de la preparació del material, de la preparació de fins i tot els partes meteorològics, etc. En tot plegat, això la IA també ens ajuda o ens pot facilitar la feina.
Exactament, exactament. Recorda que vam estar parlant no fa molt dels models meteorològics.
Sí, m'ho recordo.
I d'aquesta, a vegades, anem a divisió sesgada que tenen alguns navegants i pescadors de dir si és millor aquesta marca o aquesta altra. Això és indiferent, recordem-ho. L'important és el model meteorològic, i no n'hi ha tants. Doncs l'AI ens pot servir per comparar models, per ajustar-ne a moltes coses, per fer una estratègia, per construir un pla i una evolució d'aquest pla, no? Aquest seria el primer
joc. Punt, no? El primer joc.
El segon joc seria aprendre més ràpid i sobretot amb menys mites, ¿vale? Conèixer millor les espècies. L'AI és una bona eina per posar una imatge d'un peix o un nom d'un peix que cerqui a internet tot allò que hi ha en relació als hàbitats, al cicle, a l'alimentació, a l'estacionalitat. Ens pot ajudar a correlacionar el comportament amb les condicions ambientals i ens permet passar del que em sembla al que té sentit, no? I en aquest sentit, doncs, podem fer aprenentatges que sovint a vegades no fem. Jo recordo una conversa que vaig tindre amb la persona que gestionava una aplicació d'aquestes que ensenyen a pescar, que et van dient en funció de les captures que té la gent quan hi ha millor moment per pescar, ¿vale?
Sí.
I em deia ell que tenia moltes dades, que era ciència, i dic, no, tu no fas ciència. Tu el que estàs portant a la gent és explotar el peix en moments que no hi hauria. Què vols dir amb això? I mira, els dèntols. Estàs recomanant que la gent vagi en aquest moment perquè és quan més n'agafen. Aquí és quan menys s'hi ha d'anar perquè és quan estan en època de reproducció. Ah, és que això no ho sabia jo. Dic, clar, és que estàs fent de les dades ciència sense saber-ne. I tot això ens pot ajudar perquè si sabem que hi ha una espècie que es reprodueix en determinats moments, en determinats fondos, la selectivitat comença per nosaltres mateixos. No anem allà. No molestem els peixos quan estan reproduint. Anem-hi després.
Doncs, és clar, aquesta informació, a veure, és la facilitat i la immediatesa que et dona la intel·ligència artificial, el que abans requeria una mica més d'esforç, no?, de buscar a les diferents pàgines webs o a les diferents pàgines de biologia, que també n'hi ha moltes, per aprendre tot això que ens estàs explicant.
Exactament. Hi ha gent que no vol, no sap o no pot. En aquest sentit, doncs, l'AI ens pot ajudar, no?
I en el fet del respecte, de la responsabilitat, com ens ajuda tot la IA?
Bueno, la IA ens ajuda amb que quan més sabem, més fàcil és entendre, i quan més entenem, més fàcil és respectar. ¿Vale? Recorda aquella frase del Jacques Cousteau,
sí,
que va dir les persones protegeixen allò que estimen, però sol estimen allò que coneixen.
Exacte.
Doncs, bueno, doncs és una eina per ampliar el coneixement. I en el tema de la pesca responsable, doncs convertir valors en hàbits, ¿vale? Hi ha una pila de maneres, ja pots demanar-li que et busqui bones pràctiques de captura i solta, demanar-li què passa si el toques. És a dir, hi ha una pila d'informació que et pot donar, igual que amb temes de selectivitat o, una altra cosa important, amb recerca de normativa i en el context de la normativa per entendre els detalls. És a dir, ben utilitzada ens pot ser útil per pescar millor.
I ben entrenada, no?, suposo, perquè diuen que la intel·ligència artificial s'ha d'entrenar o sí, almenys en el prompt que tu li posis per demanar-li l'acció...
Sí, no entraré en això perquè no és el meu tema, tot i que hi treballo molt, però jo recomano obrir un projecte, ¿vale? A la IA pots obrir projectes, explicar-li primer que ets pescador, que vols millorar la teva conducta, que vols millorar el teu coneixement, ¿vale? Situar-la amb allò que vols i després començar a treballar amb ella. Això és molt important.
I has trobat diferències o algun... Ja sabem que hi ha moltes marques, entre cometes, d'IA, però en això, concretament pel camp de la pesca, ni alguna que t'ho hagi fet millor?
A veure, jo la faig servir per treballar moltes dades. Sí. Jo tinc de pagament.
Vale.
I no et sabria dir les gratuïtes com funcionen. A la meva experiència és que és molt important dir-li què vols. Si vols un resum, si vols un tema extens, és a dir, si vols que sigui creativa, si no vols que sigui... O sigui, totes aquestes coses són importants i penso que qualsevol tutorial que hi ha sobre IA us ho pot ensenyar, però pel tema que estem parlant de la pesca, jo penso que no cal anar gaire lluny. Ara bé, si fem el salt,
sí,
que és ja demanar-li a la IA que treballi amb les teves dades. Mm. És a dir, posar-li els teus punts de pesca, les talles dels peixos, i comenci a ordenar-les, a detectar patrons temporals, etc, etc, aquí sí que treu suc. Mm. Perquè la capacitat que té per generar un Excel i explotar-lo és magnífica.
Això és important també, si fins, bueno, com estàs dient, no? Perquè moltes d'aquestes coses ja van més cap a estudi científic, fins i tot.
Sí, però jo penso que el pescador és el primer que vol saber. Mm-hmm. Tu agafes totes les teves captures, per posar-te un exemple de calamar, poses els dies, poses les hores, et fa tot l'Excel, et farà totes les gràfiques, detalles, el que vulguis, i després ho relaciones, per posar-te un exemple, amb fase lunar, o amb coeficient de marea, o amb temperatura de l'aigua, o si ha plogut abans o no ha plogut, i veuràs una pila de coses que a ull nu no es veuen.
I això, perdona, no sé si ho estaré dient bé o no, no, per alguna gent, no li podria semblar com que li estàs traient aquella improvisació o aquella essència de la pesca de més de... Ai, no sé què passarà, ai... Que...
Tens tota la raó.
Sí.
Tens tota la raó. De fet, jo que ja saps que faig moltes coses d'aquestes i de correlacionades, jo hi ha molts dies que surto a pescar sense mirar res, perquè tinc ganes simplement d'entretindre'm. Mm. Depèn del que busco, no? Si fem un dia una jornada de marcatge, doncs intentaré tindre la màxima informació, si anem amb uns científics, per aquell dia no fallar.
Exacte. Mm-hmm.
Clar, segons l'objectiu. Mm-hmm. També és interessant el poder-te lligar-te cap a una banda o cap a una altra, no? Penso que és molt interessant.
Mm-hmm. I el que deies també, no? Que pot jugar, pot ajudar la IA també amb temes de ciència ciutadana, del que parlem.
Sí, per estandarditzar els registres, detectar incoherències que hi ha quan et passen dades, generar resums i sobretot visualitzacions. Uh-huh. Tens les dades d'un grup de persones que estan fent el data collection, vols presentar-les, doncs li dius, escolta, això és pels pescadors, visualitza les dades d'una manera determinada, doncs això t'ajuda molt, t'ajuda a tu i ajuda la gent que ho entengui, no? Al final hem de dir que la IA pot ser un pont entre l'afició i el coneixement col·lectiu, vale? Uh-huh. I aquest pont és per on la reputació social del sector també pot créixer, vale? Perquè no deixem de dir que tot el tema de la pesca responsable va sempre de la mà del coneixement.
Quan més coneixem i quan més sapiguem aplicar aquest coneixement, no? Perquè a vegades no és només conèixer-los, sinó saber-ho aplicar i tenir eines, com la que ens has presentat avui de la IA, per poder-lo aplicar.
Sí, senyor. Això és el que volem tots. Uh-huh. Ser cada vegada més coneixedors, més intel·ligents, i que la pesca sigui quelcom que duri molts, molts i molts anys.
Doncs, Fede, quedem-nos amb aquest missatge, quedem-nos amb el que hem après avui, que la intel·ligència artificial també ens serveix o ens ajuda a ser més responsables en la pesca, en planificar millor les nostres sortides, i moltes gràcies un cop més per ser-hi.
A vosaltres un dia més.
Anteriorment hem parlat aquí dels efectes que el canvi climàtic està tenint sobre el mar Mediterrani i el procés de tropicalització que està tenint en el mar del nostre litoral. Recentment, un grup d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicat un nou estudi on confirmen aquesta tropicalització mitjançant aquest cop l'estudi del plàncton, Carla.
Bé, un grup d'investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, per ser més concrets, són els que recentment han publicat un nou estudi centrat en investigar la tropicalització del mar Mediterrani i la reestructuració de les poblacions de plàncton fruit del ràpid calentament que estan patint les nostres aigües. Per això, avui tenim amb nosaltres l'Arturo Lucas, primer autor de l'estudi i investigador de l'ICTA, per a donar-nos més detalls de la seva recerca. Molt bona tarda, Arturo, com estàs?
Hola, molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Arran de Mar.
A vosaltres, per invitar-me.
Mira, primer de tot, algú que ens escolti pot pensar que el plàncton, pel fet de ser microscòpic i imperceptible a simple vista, no sigui precisament l'element més preocupant del mar amb tots els efectes que estem veient del canvi climàtic, però s'estaria equivocant, perquè el plàncton és important per una gran quantitat de processos vitals per al manteniment de la vida als oceans, no?
Sí, s'estaria equivocant. De fet, els animals que veiem, com peixos i mamífers, només representen una petita fracció de la biomassa oceànica i la majoria està formada per organismes microscòpics. El plàncton és la base de la xarxa tròfica marina. Alguns d'aquests organismes produeixen oxigen i d'altres, amb l'emissió de compostos sulfurosos, contribueixen a la formació dels núvols. El plàncton té un paper clau en la regulació del clima a través del que s'anomena la bomba biològica de carboni. Aquests organismes capturen CO2 de l'atmosfera, que el converteixen en matèria orgànica, i quan són consumits i excretats o moren, part d'aquesta matèria orgànica s'enfonsa cap a l'oceà profund i queda emmagatzemada durant segles o mil·lennis. I en el cas dels microorganismes calcificadors, que són els que nosaltres hem estudiat, també participen en el cicle dels carbonats que determina l'alcalinitat de l'aigua, donant-li la capacitat d'absorbir CO2 atmosfèric. Per tant, tot i ser impossibles, els microorganismes planctònics tenen una funció fonamental.
I ara has fet una petita menció, però és una cosa en la que jo em volia centrar, que és que l'estudi aquest que heu fet és particularment interessant per dues qüestions. Una és òbvia, que és que us heu centrat en el plàncton en lloc d'altres organismes amb els que acostumem a interactuar més com a humans, com els peixos o les algues, però l'altra és que compta amb una base de dades amplíssima que ni més ni menys, si no m'equivoco, que de 2.000 anys enrere. I això es deu a que heu centrat l'estudi en els sediments marins de zones concretes del Mediterrani que actuen com a arxius naturals. Com és que es pot extreure aquest volum de dades dels sediments marins?
Bé, la clau és que alguns d'aquests microorganismes formen closques de carbonat de calci i quan moren aquestes estructures s'enfonsen cap al fons i s'acumulen als sediments i amb el temps aquesta deposició va formant capes successives i és el que funciona com un arxiu natural. Llavors, cada capa conserva les restes d'aquests organismes que vivien o d'aquestes comunitats que vivien en un determinat moment. I extraent testimonis de sediment, podem llegir aquesta història i reconstruir com han anat canviant les comunitats. I això és especialment valuós perquè permet tenir una línia base prèvia a l'impacte actual i comparar-la amb els canvis més recents.
Uh-huh. Perquè quines zones us heu centrat a l'hora d'allir aquests sediments?
Hem utilitzat dos testimonis, un del mar d'Alboran, a prop de l'estret de Gibraltar, i un altre a l'estret de Sicília. Uh-huh. I estan com influenciats per l'entrada de les masses d'aigua atlàntica, uh-huh, que se'n va cap a la part est del Mediterrani.
Uh-huh. I aquest estudi l'heu basat en dos grups de dominants de microalgues i de zooplàncton del Mediterrani, que deixaré que diguis tu perquè jo no m'atreveixo, però sí que m'agradaria saber per què us heu centrat concretament en aquests dos grups i quin paper tenen al mar perquè hagueu considerat que eren els més idonis per l'estudi.
Bé, ens hem centrat en els cocolitòfors i els foraminífers planctònics. Els cocolitòfors són microalgues i els foraminífers són organismes unicel·lulars, són protistes, que també construeixen una closca calcària de carbonat de calci com els cocolitòfors. I els hem escollit per tres motius principals. En termes ecològics, perquè aquests organismes són els principals productors de carbonat a tots els mars i oceans, i a més el seu esquelet accelera aquest transport de carboni cap a l'oceà profund, actuant com a enllaç biogènic perquè la matèria orgànica s'adhereix a aquestes estructures i com pesa més i s'enfonsa més ràpidament. I tot i que representen una part del plàncton, la resta dels organismes no tenen aquestes estructures dures, sí que la seva diversitat se relaciona amb la dels altres grups i això permet indirectament captar tendències generals. En segon lloc, perquè són bons traçadors ambientals, ja que responen molt ràpid a canvis de temperatura, contingut o estructura de la columna d'aigua. I tercer, perquè tenen un registre fòssil excel·lent i la combinació d'aquests tres factors els converteix en organismes ideals per entendre el passat, interpretar canvis actuals en els canvis de diversitat i també construir models.
I quins resultats o conclusions heu obtingut fins ara a través d'aquest estudi?
Bueno, els resultats mostren que els dos grups estan responent de manera diferent als canvis que estem observant. Els cocolitòfors observem sobretot des de la segona meitat del segle XX un augment de la diversitat i una reorganització de la comunitat. Espècies que abans eren dominants han disminuït, mentre que altres típicament d'aigües més càlides els estan substituint. En canvi, els foraminífers mostren una disminució de la diversitat. I també observem indicis d'una menor productivitat. I creiem que això està relacionat amb l'augment de la temperatura i períodes d'estratificació més llargs que redueixen l'hàbitat necessari per a algunes espècies. I en conjunt el que veiem és aquesta reestructuració de les comunitats planctòniques en paral·lel a l'escalfament del Mediterrani.
Esteu veient l'aparició d'altres espècies que no són pròpies d'aquí del Mediterrani?
No. De fet, les espècies sempre no en reportem cap de nova, simplement el que canvien són les proporcions, que han estat sempre com estables durant molt de temps i ara és quan totes aquestes proporcions comencen a canviar.
I ara, amb aquestes conclusions que vosaltres heu tret, quin procés vindria ara, a part de continuar aprofundint en aquestes investigacions i aprendre més de com està evolucionant? Perquè si la tropicalització del Mediterrani és un procés que ara ja està en marxa, significa que ja només podem mitigar els danys o que podem fer-ne una reparació? O encara és aviat per treure conclusions?
La tropicalització ja és un procés que ja està en marxa, ja està directament relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I encara que reduïssin dràsticament aquestes emissions avui mateix, el sistema climàtic no s'estabilitzaria o retornaria als nivells preindustrials, ja que el sistema té una inèrcia i els canvis continuarien durant dècades o fins i tot segles. Però això tampoc vol dir que estigui tot decidit. El futur dependrà molt de les decisions que es prenguin ara. I no és el mateix, perquè no és el mateix un escenari en reduccions ràpides de les emissions que un escenari de continuïtat. I el repte és gestionar aquests canvis de manera que mantinguem la funcionalitat i la biodiversitat dels ecosistemes al màxim possible.
Doncs, Arturo, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest estudi molt interessant sobre aquesta evolució de les poblacions planctòniques aquí al Mediterrani i com estan afectant aquesta tropicalització, que nosaltres ja n'hem estat parlant àmpliament des de diversos estudis, diversos especialistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bueno, molt de gust, un plaer.
I que tinguis
gràcies
molt
per la feina.
Que tinguis molt bona tarda i espero que podem tornar a parlar aviat amb més informacions i més profunditat.
Igualment. Bona tarda.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar. Quan era estudiant a la universitat, mai va pensar que el mar es convertiria en el seu món. De fet, no s'imaginava el seu futur en aquest indret que ara s'ha convertit en la seva vida. Parlem de Clàudia Masdeu, secretària de la Confraria de Pescadors de Cambrils des del 2017 i també al capdavant del CALP Costa Daurada. Avui, a Llops de Mar, descobrim la seva història. La vora de
la mar. Clàudia, si et dic el mar, què és per tu el mar Mediterrani?
El mar Mediterrani, una identitat, la nostra identitat. Jo crec que al final el mar és part de nosaltres, de tots els que vivim a prop d'ell, que la majoria de nosaltres quan marxem fora i anem a algun lloc que no hi ha mar sempre tenim aquesta necessitat de tornar, no? I ens serveix doncs, per ressetejar i tornar a connectar.
Els teus primers records a la mar, quins són? N'ets conscient?
Home, suposo, doncs, com la majoria, no?, amb el meu pare, a l'aigua, amb els meus germans, cosins, no?, que era, al final era el lloc on millor t'ho passaves i les hores, doncs passaven volant. I doncs, bueno, doncs els meus primers records diria que són aquests, sempre a l'aigua, sempre en remull, i com et deia, doncs amb el meu pare nedant fins a les bolles i tornant.
D'alguna manera el mar per tu també s'ha convertit en una professió, t'ho esperaves mai?
Doncs no, no m'ho hagués esperat. Jo moltes vegades ho dic que sí, quan estava estudiant a la universitat m'haguessin dit que a dia d'avui ja estaria al lloc on em trobo laboralment parlant, no m'ho hagués cregut. I la veritat és que al final el mar enganxa. El mar, un cop ja estàs dins, és molt difícil sortir, i entenc moltes vegades, no, doncs aquests pescadors o aquesta gent de mar que sempre ho diu, que fan el comentari de sang a les venes, no? Doncs i un cop estàs aquí dins te n'adones que sí que tenen raó.
Uh-huh. Explica-m'ho bé tot això, perquè tu vas estudiar dret, si no vaig equivocada, no?
Exacte, sí, jo vaig estudiar dret, doncs, bueno, molt més enfocat inicialment a termes generals de l'advocacia, a poc a poc em vaig anar especialitzant més en l'àmbit mercantil, i per aquesta vessant doncs va ser on vaig passar per unes empreses del Port de Tarragona i vaig acabar doncs aquí a la confraria de pescadors de Cambrils, i ara també al Galp Costa Daurada.
Mm-hmm. Com arribes a la confraria de Cambrils? I arribes al 2017, com arribes?
Doncs vaig arribar per la vacant de la gerència, del secretari de la confraria. Em vaig presentar amb total desconeixement d'aquest àmbit, total desconeixement de les especificitats del món marítim i especialment del sector pesquer. I bé, amb un paper en blanc, no?, preparada per rebre tota aquesta nova informació, va ser abrumador, la veritat, a l'inici, però sí que és veritat que la gent, ja no només el mar, sinó la gent que forma part d'aquest sector, enganxa i et fan sentir part doncs d'aquesta família, per dir-ho d'alguna manera, et fan sentir una més molt ràpid, amb confiança, doncs tenint en compte i les teves valoracions, i a poc a poc doncs és gent real, és gent treballadora, és gent implicada.
Havies treballat, ara ho comentaves abans, en algunes empreses del Port de Tarragona. D'alguna manera ja havies posat la pota abans d'arribar a la confraria de Cambrils.
Sí, ja m'havia costat una miqueta cap al mar, havia ficat els peus dintre d'un port, tot i que no, en aquest cas no estava a la part pesquera, però sí que és veritat que ja vaig fer un pas que em va apropar, si més no, a aquest món. Però quan ja vaig venir aquí ja m'hi vaig tirar de cap, ja va ser en dins 100%.
Què et va cridar l'atenció? Per què vas decidir presentar-te a la secretaria de la confraria de Cambrils?
Bueno, era un lloc nou, un espai doncs a conèixer, i la veritat, en aquell moment tenia 27 anys, encara estava doncs descobrint quin era el camí que volia agafar i quina era la direcció que volia prendre. I era més que anar per aquest lloc, era un per què no? Per què no provar-ho? Per què no veure què és això? I conèixer un món nou.
Els teus inicis no van ser fàcils, no? Si no sabies gairebé res, conèixer-ho tot des de zero en un lloc nou, entenc que va ser difícil.
Mira, a dia d'avui encara guardo la llibreta d'aquell primer any, on m'apuntava inclús paraules. Al final ells tenen una manera de parlar, unes frases fetes, no?, que moltes vegades jo no m'enterava de res, i recordo com en aquella llibreta a poc m'anava apuntant totes aquelles coses que no agafava i havia de demanar explicació, i me la guardo amb carinyo perquè m'agrada tenir aquest record d'aquells moments. Sí que és veritat que no va ser fàcil, com qualsevol inici, i sobretot doncs com bé deies, doncs davant d'aquest desconeixement total del món marítim i del sector pesquer. Però per altra banda va ser uns inicis molt, molt dolços, doncs perquè, com et dic, tothom em va donar la mà, des dels propis pescadors d'aquí de Cambrils, com des de doncs tots els treballadors de confraries, secretaris d'altres confraries del territori, de la federació, i doncs tothom em va abraçar i em va animar a continuar, em va donar un cop de mà i vaig tenir aquest recolzament que és necessari i que marca la diferència.
A més, era un moment que també hi havia poques dones. Ara encara n'hi ha poques, però en aquell moment, el 2017, si no recordo malament, només hi havia dues dones que eren secretàries d'una confraria, comptant-te tu.
Doncs la veritat que les dades no les sé. Jo sí que és veritat que jo quan vaig entrar aquí a la província de Tarragona et diria que ja n'hi havia tres, de Calafell, Tarragona i l'Ametlla de Mar. Però sí que és veritat que en els últims anys aquest número ha anat augmentant exponencialment i bé, això doncs és un punt en positiu. Però ja et dic, sí que és veritat que és un sector, evidentment, que està primordialment marcat per als homes, perquè al final són la majoria els que van al mar, però sí que és veritat que també és un sector que està rodejat de dones i recolzat de dones, en són conscients i ho valoren. Així que jo crec que dona aquest contrapès i fa que cada vegada doncs, més dones de fora d'aquest món ens hi sentim còmodes i ens animem a formar-hi part.
De fet, tu també sempre has lluitat, per dir-ho d'alguna manera, això, perquè les dones s'interessin per aquest món i vulguin formar-ne part.
Exacte, és que de vegades potser nosaltres mateixes ens fiquem unes barreres, no? O pensem que hi ha àmbits que són més difícils. Però també és veritat que de vegades ens fa falta un exemple, no? I veure quines opcions hi ha, veure experiències personals d'altres dones que han estat dintre de sectors que potser no són els típics o els que nosaltres entendríem com a possibilitat del nostre futur laboral. Però això ja ho tenim. Tenim dones pescadores, tenim propietàries d'embarcacions, tenim remendadores, personal de confraries, secretàries, etcètera, que ja és un exemple, no? I moltes vegades el que comentem, inclús a l'Associació Catalana de Dones de la Mar, que moltes vegades doncs, s'intenta visibilitzar el paper de la dona en el passat, però també en el present, per animar que les dones del demà doncs, també vulguin formar part d'aquest món. És això, bueno, el gran ventall de possibilitats que dona el mar i bé, les diferents tipologies de treballs i d'experiències que pots viure-hi.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Una altra de les coses que vas fer quan vas arribar a la confraria de Cambrils va ser recuperar la subhasta del peix, que feia uns quants anys que no es feia.
Doncs si no recordo malament, van ser 17 anys sense subhasta i sí, va ser en aquell 2017 que vam reprendre aquest mètode de venda. Érem l'única confraria que no estava treballant subhasta. En el seu moment, quan es va fer el canvi i es va deixar de fer la subhasta, doncs hi havia una situació diferent, uns motius específics pels que necessitaven el canvi, però aquesta situació també havia canviat i a dia d'avui, més amb les noves tecnologies, la possibilitat de la venda remota per internet, doncs potenciava molt el que això era una oportunitat tornar a la subhasta i fer aquest canvi de mètode de venda. Això ja era un projecte que la Junta de la pròpia confraria tenia al cap en aquell moment i jo la veritat que gairebé m'ho vaig trobar tot sobre la taula per tirar endavant. Va ser un repte, van ser molts dies de por, molts dies de nervis, de que tot funcionés bé, de que res fallés i de que al final estem treballant amb un producte fresc i necessitem treballar ràpid i ser eficients. I era molt important doncs, que tot el procés i tot el mètode de treball, tota la tecnologia i tota la infraestructura funcionés correctament i especialment doncs, en aquella època que vam començar, que just va ser el juliol del 2017, que just és l'inici de la campanya d'estiu, de la tornada després de la veda de les embarcacions d'arrossegament i jo havia començat aquell abril, vull dir, va ser tot doncs, bueno, un repte.
Entenc que hi havia una demanda, no?, per recuperar aquesta subhasta, que no va ser una tasca difícil de fer al final, que tothom volia recuperar-la.
Sí, així és. Vull dir, com et deia, la situació a poc a poc de la venda del peix aquí a la cofreria de Cambrils havia anat canviant, la tipologia de compradors havia anat canviant, havia disminuït el nombre d'embarcacions, hi havia, doncs, com et dic, noves tecnologies que permetien aquesta venda per internet. I bé, aquesta era ja la intenció, era una decisió ja presa i acordada per la Junta de la confraria, i simplement, doncs, feia falta executar-ho i tirar-ho endavant de la millor manera possible.
Ara ja som al 2025, han passat gairebé 8 anys d'aquell 2017. Com veus aquests 8 anys? Com creus que ha evolucionat tot?
Bé, a nivell de confraria, crec que podem estar orgullosos que hi ha un gran sector pesquer, treballem un producte boníssim, el treballem amb molt bona qualitat, cuidant el seu aspecte, el seu manteniment, la seva venda. Crec que treballem molt bé el producte i li donem el valor que es mereix. Com a cofreria, crec que hi ha un molt bon equip, tant pensant en, des de les embarcacions com des dels propis treballadors de l'entitat. Crec que hi ha un treball en equip que és molt important i que hem sabut mantenir durant tots aquests anys. I després, a nivell de sector, han sigut uns 8 anys molt intensos de canvis normatius, de restriccions, d'inseguretat, d'un futur que queda poc clar, de baixes, de reducció d'aquestes embarcacions pesqueres, d'aquest sector en el litoral català ja en general. Però també penso que hem sabut trampejar tots aquestes onades, aquests temporals, i afrontar la situació, reivindicar quan era necessari, acceptar, aplicar quan també ho ha sigut, i adaptar-nos a la realitat de cada moment. I crec que hem de continuar en aquest camí, però sempre reconeixent l'esforç i totes les mesures que ha anat aplicant el sector pesquer durant aquests anys en pro del medi, en pro de l'economia, del manteniment econòmico-social del sector pesquer. I ens queda una tasca pendent, que és aquesta, no? aquest reconeixement, però aquest cridar-ho als quatre vents i dir-ho a tothom, fer-nos sentir i posar-nos el valor que ens mereixem en el sector pesquer de Catalunya.
D'alguna manera, a finals del 2024 ja veu començar a fer-vos sentir, tot i que fos per la pesca d'arrossegament, en aquest aspecte, com creus que ha de ser el futur, si és que hi ha futur, perquè, clar, quan parles amb diferents pescadors ho veuen bastant negre, tot això.
Sí, bueno, ens toca una tasca de fer una valoració real de quin és l'estoc pesquer, de traslladar en aquesta col·laboració que estem tenint en els últims anys entre sector i científics, anar de la mà amb l'administració, presentar números, presentar realitats. I com et deia, és que ens hem de fer sentir, però no de queixar-nos, sinó en el dia a dia, dient, escolta'm, cada dia portem quilos i quilos de residus del fons marí. Cada dia, durant anys, nosaltres hem aplicat mesures preventives, tancats, permanents, vedats temporals, canvis d'arts de pesca, canvis de tipologia d'espècies a les que anem. Vull dir, portem molt de temps al propi sector, sense que ningú li hagués dit res, ja ho estava fent, ampliacions d'aquestes parades temporals. I tot això ho hem d'explicar, perquè si no arribem a la ciutadania i acabem sense arribar també a molts llocs, a l'administració. Per tant, és una tasca que tenim pendent i que hem d'agafar el toro per les banyes i fer-nos sentir, però en el sentit positiu, no només com queixes i reivindicacions, sinó també en aquest sentit positiu de donar-nos el valor que ens mereixem, tant al propi sector, a les pròpies persones que hi formen part, com al seu producte i la seva qualitat.
Mm-hmm. Ja per acabar, vas entrar al món del mar, per dir-ho d'alguna manera, d'una forma una mica casualitat, i ara t'hi has enganxat. T'imagines la teva vida sense aquest món ara?
No. És part de mi, ja. Sí que és veritat. Com et deia, et fan sentir part d'aquesta família i al final, dintre també de les discussions, del dia a dia, de la feina, dels neguits, doncs també va aquest apreci, aquesta estimació cap al propi sector i cap a tots els que hi formen part.
Final d'aquesta primera hora. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo...
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Them things that couples doing in love, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling with our boyfriends, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it's still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
shut up. We try to take it slow, but we're still losing control.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. La Diputació assumirà la redacció del Pla d'Emergències de